Ens trobareu a Compte Urgell 41 i a masterpiel.com.
Top, a Ànec Blau ho tens tot. Totes les teves botigues favorites. Tot l'any pàrquing gratuït. Tot l'oci. Tota la restauració. Tot el cinema prèmium. I tot ho tens obert també el 24 de juny. Perquè a Ànec Blau ho tens tot. Tot!
Una Moritz 7 a les 7? Moritz 7, un sabor bestial.
Si són les 7, això és Islàndia. A RAC 1, Islàndia, amb Albert Ong.
Yo soy un pobre paria, minero soy, con mi azadón y mi pala nací, y un día gris sin aurora y sin sol, dispuesto a luchar a la mina fui, cargar 16 tons y descargar.
Avui a Islàndia, 21 de juny, dia de la música, hem començat escoltant la veu d'un dels cantants més populars de Catalunya quan els nostres pares eren joves. Si en aquell moment, anys 50, 60, principis dels 70, deies Josep Guardiola, ningú pensava en un futbolista o en un entrenador. De Josep Guardiola, en aquell moment, només n'hi havia un i era cantant.
Ara i sempre amb tendresa t'aimaré. I com sempre, sols mirant-te, t'ho diré. El reviure com un somni, hores passades...
I actuava als millors escenaris, i a tots els balls i festes majors de poble, i amb la seva música estic segur que es van conèixer moltes, moltíssimes parelles. Fel Feixedes, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Ja devia haver vingut a Arbúcia.
Home, i tant. Jo no recordo haver-lo vist, però recordo programes de festa major amb l'actuació de Josep Guardiola, i que, clar, han mirat amb el temps, no? Els que són més joves, hosti, sí, que s'han coincidit, que ha sigut un tinglado important, eh? Vivim Guardiola, però saps clar. Quin? El jugador, el cantant. I, però, si a més a casa, que es vivia les orquestres amb passió, com
home,
venien...
Clar, és clar,
que... Com venien músics de, i cantants d'aquest nivell, a casa es disfrutava, sí, sí.
Clar, clar, família de músics, també. Josep Guardiola, que va representar Espanya l'any 63 a Eurovisió, va gravar més de 500 cançons i va seguir actuant fins que el cos li va dir prou. Ara, fa 10 anys de la mort de Josep Guardiola, el cantant, el seu fill... també cantant, li prepara un concert homenatge la setmana que ve a Sant Pere de Ribes, al Garraf. Pepo Guardiola, bona tarda.
Hola, bona tarda, Albert.
Començat avui escoltant el pare, eh?
Impressionant. Sempre que el sento, mira que l'he sentit vegades i a sobre et porta més records, i més quan queda propet ara el que li estic preparant, doncs... Uh-huh. Com deia el Johan, gallina de piel.
Gallina de piel, exacte, exacte. Escolta'm, què serà aquest concert que prepares el dia 29, aquest concert d'homenatge al teu pare?
Bueno, bàsicament és... ja feia temps que el tenia pensat, però amb tota la història de la pandèmia i que ens va retrasar una mica tots i ens va col·lapsar i tallar coses futures, doncs, bueno, més que res reconèixer la seva veu, la música de, sobretot d'aquells anys 60, finals dels 50, 60, 70, i sobretot el que deies molt bé tu, Albert, doncs, que recordar i la nostàlgia d'aquella gent gran que es va conèixer, o els pares, o els avis, i bueno, fa molta il·lusió recordar les seves cançons, amb la meva veu i a la meva manera.
No imitant-lo, eh?
No.
És que la veu del teu pare, Déu-n'hi-do.
Sí. No és un tribut, és un record, un homenatge, i bueno, hi vaig acompanyat amb una molt bona orquestra, que és l'Orquestra Nova de Blanes, i amb 10 músics, i bueno, i anar fent bolos per recordar aquesta música i recordar temps anteriors.
Clar, és que m'imagino això, anys 50, per exemple, no? Quan ell comença a cantar, que dius, hosti, enmig d'aquella grisó, no? Enmig de tota aquella merda que hi havia, no? Que hi hagués algú que, mira, amb les seves cançons, moltes d'elles traduïdes, versions d'èxits en anglès o en italià, que llavors ell, com altres grups i altres veus, també ho feien en aquell moment, no? Però adaptades al castellà, en alguns casos també al català, i vinga, i a ballar, no?
Clar, tu saps, a mi... Aquesta època és una època que a hores d'ara penso, hòstia, haver-la viscut devia ser molt trist, perquè era una època molt dura, però en canvi penso, devia ser molt ben parit, anar al ball, els homes amb els barrets, a veure arribar l'orquestra,
i era la festa més grossa que els hi passava a aquella gent durant molt de temps, no? I per tant, hòstia, hi ha una enveja quan ara festes majors, que el jovent i nosaltres fins i tot en qualsevol cosa passem o no hi donem massa importància, no? En canvi, hòstia, anar a escoltar el concert i a ballar a Josep Guardiola devia ser de pell de gallina estar allà.
Sí, ben parit.
Any 1963, Festival d'Eurovisió. Un Festival d'Eurovisió molt diferent, eh? Sense públic. Sense públic, imagina't, eh? Com veus aquelles imatges ara, què. Pues Festival d'Eurovisió, en 1963, Josep Guardiola hi va anar representant Espanya amb aquesta cançó. Clar, jo no sé, tu neixes l'any 1967, Pepo, això és el 63, per
jo
exemple.
Jo no estava en projecte aquí.
Clar, clar, però vull dir, tu recordes, de petit, diguem, recordes la fama del teu pare? Recordes tenir un cantant a la família, que anéssiu pel carrer, que tothom el conegués? Això ho vas viure?
Si et dic la veritat, Albert, doncs començo a recordar a partir ja dels 14, 15 anys que comences, no recordar, sinó ser conscient de, de que el pare és un cantant conegut, famós i tal, però com que sempre a casa ho hem viscut amb molta normalitat, tampoc era res extraordinari, no? Vull dir, ens agradava i tal. I de fet, ara que estic recopilant moltes coses i estic investigant molt, m'estic assabentant de coses que el meu pare en vida m'havia explicat, no? De coses que he trobat i això, i és molt curiós i és molt maco.
Lògicament. Què t'ha sorprès trobar, diguem, quan ara tornes a la figura del pare, tornes aquí, va ser el cantant d'èxit als anys 50 i 60, i dius, hosti, aquest era el meu pare? Què t'ha sorprès?
Bueno, de fet, vaig trobar una informació que deia que quan ella l'any 60-61 va gravar el 16 tonelades, el tema que sentíem al principi, en aquella època va vendre 40.000 còpies d'aquell disc, que és una borrada, vull dir, en l'any 60-61, que ja el que tenia un tocadiscos o tenia això, era una barbaritat, no? I després, pues, recopilatoris que he trobat de fotos i tal, vaig trobar unes fotos amb el Duo Dinàmico, amb uns festivals que feien a la Monumental de Barcelona, amb les seves fans, amb pancartes, uns a favor del Duo Dinàmico, tot el... I clar, tot això, pues, hosti, et dona alegria, no? I veus que en aquella època el meu pare, doncs, bueno, pues, va ser un personatge que va tindre influència.
Clar, a més la veu, no? Jo crec que, tot i que ell, quan mires diguem, la seva biografia, ell estava ja amb orquestres, però ell tocava el saxo.
Ell era saxofonista.
No? I com aquell qui diu, acaba cantant de forma accidental, però dius, hosti, és estrany que amb aquest tros de veu, no?
Yo soy un pobre paria, minero soy, con mi azadón y mi pala nati.
Home, aquesta veu de baríton, no? Dius, hosti, és estrany. És estrany que no comencés ja a cantar.
També devia bufar bé, no?
Sí, bufava bé.
No ho sé, però devia triomfar molt, eh? No pots llocs amb aquesta veu.
Va ser totalment autodidacta, i vull dir, el tema de començar a cantar va ser una substitució que va fer un dia perquè hi anava saxofonista amb una orquestra, i el cantant que cantava es va posar malalt o no sé què va tindre, i va sortir a començar a cantar, i va començar a tindre un èxit tremendo, i allà es va quedar.
Ja va deixar l'orquestra, ja va començar la carrera en solitari,
bueno,
no?
Sí, correcte.
Clar, ara he pensat per un moment, Albert, però no ho sé, ho estava buscant a internet, no ho he trobat. Potser el meu avi algun dia...
Explica-li qui era el teu avi.
No, tocava amb l'Orquestra Meravella.
Home, jo he estat 5 temporades amb la Meravella.
Hòstia, doncs mira, doncs he pensat per un moment, quan parlava d'anys 60, dic, hòstia, si Josep Guardiola va anar i l'Orquestra Meravella va anar a cobrir, el meu avi devia compartir escenari amb el teu pare.
Seguríssim, i tant que sí, i tant.
Bé, concert, dijous de la setmana que ve, dia 29, a Sant Pere de Ribes, al Garraf. Aquest és un primer concert, però la teva idea és fer-ne un de gran a Barcelona, no?
Ah, exacte. Una mica la meva idea és cap a finals de... Abans, si pot ser, ho estem preparant, no avanço res, però bueno, hi ha històries preparades, i abans que acabés l'any fer un concert homenatge aquí a Barcelona, amb el que col·laborarien artistes de diferents èpoques, i tot el que es pugui, bueno, serà un concert en benefici, pues, a la gent que ha tingut la malaltia i que té que jo sóc un d'ells, del Covid persistent, i per la Fundació de Can Ruti, per poder col·laborar amb ells per l'estudi d'aquest malson que hem viscut tots.
O sigui, tu ets un dels afectats per la Covid persistent.
Sí, jo sóc un dels afectats del Covid persistent. Estic tirant amb mi endavant. Hem passat 2 anys llargs complicats i hi ha molta gent que ho està passant molt malament, sobretot sanitaris, que van donar el callo en el seu moment i que ara fa falta fotre'ls un cop de mà perquè estan una mica abandonats. I ja et dic, jo estic col·laborant amb plataformes de tot el país i especialment aquí a Catalunya.
I per tant els beneficis de tota aquesta història d'homenatge al teu pare aniran al que t'està passant en aquest moment, que és tenir el Covid persistent. Parlem una mica de la Covid, de com agafes tu la Covid i com t'ha evolucionat això, és a dir... Va ser el començament, març del 2020?
Sí, no, jo vaig agafar-lo al maig.
Al maig?
Sí, bueno, en plena oleada.
I?
Pues res, vaig estar ingressat 4 mesos, no vaig arribar a estar...
Hospital?
Sí. Amb una pneumonia bastant important. I bueno, i d'allà vaig sortir i a part és que et sorprèn tot, no? Perquè és una història dura de clar, és que ja portàvem un temps reclosos i de sobte entres a un hospital en què tothom... És com una història, com si entressis en una pel·lícula, no?
És que ara es diu molt ràpid, 4 mesos en un hospital, es fan molt llarg sempre, però en època de Covid, o sigui, amb totes les mesures que hi havia, sense que ningú pogués venir a veure, m'imagino, aquests 4 mesos...
No, clar, ningú.
I jo què et salvava allà? Salvava la música?
Correcte,
sí.
La música és el que hi ha moments, i després, posteriorment, que queden aquestes seqüeles i veus que no entens res, que el teu cos no funciona i tot, jo sí, la música em va donar un cop de mà brutal.
I et costa cantar, ara, diguem, amb el...
Ara mateix no, però m'ha costat. I vaig ser, clar, amb aquest tema he fet més classes de cant que mai des de casa, per YouTube i per redes socials, i ara he començat a enganxar un altre cop el ritme, però una miqueta sí que va costar.
Estem parlant amb el Pepo Guardiola, que és fill del gran Josep Guardiola, cantant, l'estrella, l'artista dels anys 50, 60, que ens està explicant això, aquest concert homenatge que li farà dijous de la setmana que ve, Sant Pere de Ribes, al Garraf, amb la previsió de fer-ne un altre de gran també a Barcelona, i tots els beneficis anirien destinats, doncs, això, a la unitat de Covid persistent, de Can Ruti i tota la gent que està patint encara les seqüeles d'aquesta malaltia. Com escoltaves la música durant aquests 4 mesos que estaves a l'hospital?
Pues pel mòbil, música de mòbil. El meu fill em va fer arribar una tablet i, bueno, el que podíem, tal. Jo me'n recordo que amb el meu fill al cap d'un temps ens podíem veure, perquè després jo vaig estar a Sant Pau, però després em van traslladar a l'Hospital del Remei, i des d'una terrasseta, pues, el meu fill venia amb la moto els migdies i ens veiem des de la terrassa i ens saludàvem i improvisant.
I escoltaves el pare, també? Escoltaves la seva música, allà?
Sí, allà és on se'm va començar... Ja ho tenia una mica previst, però allà és on li vaig fotre fort. Vaig dir, jo si surto d'aquesta, que vull sortir, vull fer això i vull portar-ho a terme, i a part, bueno, vull col·laborar i ajudar la gent que ho ha passat malament, la veritat.
Pues sí, corazón, sé dónde está. Puede estar en ti y en mí. Él está en cualquier lugar.
Aquest so tan anys 50, no? Sí. I principis dels 60, això.
Sí, però jo penso, ha de ser molt fort escoltar el teu pare, no? I més, no?, els records dels que han perdut algú, la mare, el pare, no?, i que a vegades mires fotos i t'emociones, sentir una cançó deu ser molt bèstia, no?
Sí, la veritat és que sí. De fet, un dia, que no sé, farà tot això abans de la pandèmia, jo sempre em poso la ràdio, i sóc molt fan, no, em porto RAC1 sempre, i em quedo dormit i amb la ràdio engegada, no? Però i no sé per què vaig començar, estava dormint i estava sentint la veu del meu pare cantant, per no sé què dir això, i estava com al·lucinant, no?, va dir... M'està parlant el meu pare. I em vaig aixecar i era a la ràdio. No?
Però si haguessis sentit aquest dir papà, t'està parlant el teu pare, i la veu de nena que sentia més la teva germana.
La meva germana, que ara ens està sentint des de Sant Pere Ribes, que és una, a més, és una gran fan teva.
Doncs mira, li enviem un petó molt gran.
I segur que ens està sentint, i jo també li envio un petó molt gran des d'aquí.
Justament hi ha oients que recorden aquesta cançó en concret, el dir papà, perquè cantava el teu pare amb la teva germana, no amb la seva filla, que en aquell moment doncs, devia ser també també una cançó emotiva, perquè els oients encara la recorden també avui en dia. Sí, sí, sí.
Tu li has volgut fer aquest homenatge al teu pare perquè creies que tu no l'havies valorat prou? O perquè creies que la gent no l'hem valorat prou?
No, ni molt menys, ni per cap de les dues coses. Jo penso que ho faig una mica perquè un tema molt interior meu, i sobretot per, a part ja només del meu pare, és posar en valor els pioners de la música, no?, d'aquella època. Qui et diu el meu pare, doncs podem parlar del Ramon Calduc, del Rudy Ventura, del Jorge Sepúlveda, del Bonet de San Pedro, de la Salomé, de la Lita Torelló, molts que van ser, jo crec, que els pioners una mica perquè la música arrenqués en una època complicada.
Mm-hmm. Teu pare també un gran seguidor de l'Espanyol, no?, que va cantar, no?,
el primer himne de l'any 75 és seu.
El primer himne és seu, el centenari també em sembla que hi participa.
Va col·laborar, no?, sí.
Que encara, diguem, ja tenia 70 anys o així, el teu pare és de l'any 1930, es va morir amb 81 anys, em sembla, el 2012.
Sí.
És a dir, ara ens hem d'imaginar que si fos viu el teu pare tindria 92, 93
Correcte.
Anys, no?, uh-huh. el Josep Guardiola. Tinc una cançó aquí que és una versió dels Sixteen Tones que posa Pepo Guardiola aquí. Això què vol dir? Que sou tots dos o que ets tu només?
No, això suposo que deu ser de l'últim disc que va fer el meu pare, el seu 40 aniversari, i que va tindre el privilegi que va gravar amb el Joan Manuel Serrat, amb el Diango, amb el Loquillo, i jo vaig fer una petita, quan començava, vam fer una petita versió dels Sixteen Tones.
A veure, posem això.
Luchar a la mina fui cargar 16 tons y descargar es tu misión viejo hay que aguantar.
Aquest ets tu.
Aquest sóc jo.
No ha sortit el teu pare aquí,
no?
Ah, bé, anava a dir la veu del pare encara no la reconec.
No.
Tinc una versió també d'aquest disc, una que fan, com deia Josep Guardiola, i Loquillo, que Loquillo jo l'he sentit a parlar molt bé del teu pare.
Molt.
Jo nací bajo su luz fugaz. Yo nací bajo su luz fugaz. Fue una estrella errante en la noche azul que vino a señalarme el triste destino de mi amor.
Clar, tu devies viure, per una qüestió cronològica, no vas viure els grans anys d'èxit del pare, en canvi devies viure els anys una mica més difícils, no?
Correcte.
Que és el que va passar amb tants cantants dels anys 60, que arriben als 70, que la música ja és una altra, que els costums són uns altres, i que aquests crooners, aquests cantants més clàssics, van quedant com arraconats, no?
Correcte, sí.
Com recordes tota aquesta època?
Bueno, i això que el meu pare força va treballar fins al final, vull dir, amb diferents àmbits ja, amb coses més reduïdes, amb un públic més específic, però hi va treballar i, bueno, pues, ell fins a l'últim dia, d'alguna manera, va... vull dir, un any i pico o dos anys abans de morir encara va pujar en un escenari i va tirar endavant fins que la salut ja no li va permetre, però ell era molt, molt cabut amb això i ell hagués preferit morir en un escenari.
Tu et vas dedicar a la música perquè és el que veies a casa, amb el pare, o per què?
Sí, bueno, jo ho tenia bastant clar quan en aquell... Jo vaig acabar el servei militar, que encara es feia, i quan vaig... Jo tenia molt clar que volia cantar i havia començat a fer coses amb el meu pare i el meu pare m'havia donat la bendició orbi-torbi aquesta.
Sí, com es dona la bendició?
Bueno, doncs vaig començar, teníem un estudi a dalt a casa, que en aquella època vivíem a Castelldefels i amb el piano començàvem a provar, vaig veure que havia en tal, vaig començar a fer classes de cant i tal, i bueno, vaig arrencar amb ell i jo sabia que era la meva passió i volia fer-ho.
I ell et va dir endavant.
Endavant, sí. I em va donar la seva bendició i llavors, a partir d'aquí...
I què has fet musicalment? Deies això, que havies estat 5 anys a la Meravella?
Sí, vaig estar 5 temporades a l'Orquestra Meravella, vaig estar, bueno, he fet actuacions meves sol, vaig estar molt de temps abans de que la sala de festa Sutton, que nosaltres vam ser l'última orquestra abans de que es convertés en la discoteca que és ara... i voltant molt a nivell d'actuacions, fent publicitat i, bueno, i intentant a vegades treure coses meves personals, però sense la sort que bueno, que a vegades es necessita amb aquesta història.
Clar, és que aquí tens en Fel Feixedes, que és una persona que s'ha dedicat al teatre, a fer molts oficis, però sobretot porta 25 anys fent teatre, però tu la música sempre és aquella cosa, eh?
Home, no? Clar, jo quan sento ara aquestes cançons de Josep Guardiola, quan el veig amb ell, al final, dic, hosti, són uns privilegiats poder viure d'aquesta música, no? I ara, quan sentia abans l'orquestra, a mi m'agraden les produccions d'aquestes, els vents que va sentint i tot plegant, no? I, hosti, tornar a aquella època seria ben parit, eh?
Sí,
fa
sí,
ràbia,
sí.
Que no existeixin ja. Sí que existeixen.
Bueno, jo ara mateix, amb el que faig amb el meu pare, porto amb l'orquestra Nova Blanes, vaig amb, no sé si són 6 o 7 metalls.
Ja, ja, clar.
Dos trompetes, trombó, tres saxos i, hòstia, és encantador.
Sí, 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 sí.
Bé, això és dijous de la setmana que ve, a la nit, 29 de juny, Sant Pere de Ribes, el Garraf, aquest 10 anys de nou junts, aquest homenatge que li fa Pepo Guardiola al seu pare Josep Guardiola, i que a partir d'aquí veurem a veure si continua voltant, si es fa aquest gran homenatge també a Barcelona, on hi puguin col·laborar altres estrelles, com col·laboraven, per exemple, en aquest disc dels 40 anys de carrera del Josep Guardiola, parlaves del Loquillo, parlaves de Joan Manuel Serrat. Per acabar, li hem demanat, escolta'm, una cançó que dius n'hem sentit moltes, n'hi han moltes del teu pare, moltes versions, però tu has dit que una que t'agrada especialment és aquesta.
Un tango italiano, un dulce tango, con sus notas me hace evocar un idilio lejano, un tango italiano.
Però clar, això, Fel, si ho cantessis tu, hauries d'anar, diguem, allò...
Impecable, eh?
Impecable,
ara,
eh?
Ara, si és que m'imaginàvem això...
Corbatí,
no? I el públic, aquelles taules de marbre rodones amb la cadira de fusta i aquell olor anís, saps? Un anís ben dinat al concert, sí. Mentre hi ha les preies que ballen allà. Hòstia, a mi això m'agrada molt, eh?
I tant, i tant.
M'agrada, era ben parit, això.
Per què aquesta cançó, Pepo?
Pues ja et diré la veritat, no ho sé, Albert. Sempre que la vaig sentir... I no ha sigut un dels temes més reconeguts del meu pare. Però, bueno, això és un tema que em sembla que va ser de l'any 63, que va ser segona del Festival de San Remo, i ahir la va versionar en castellà, i no sé, sempre ha sigut una cançó que quan la sento m'agrada molt i és una de les que tinc incorporades al meu repertori, perquè...
El teu pare hagués pogut ser italià, hagués pogut ser americà.
Correcte.
També, no? Aquests croners de l'època, de fet, devia tenir èxit també a altres països, no?
Sí, va anar a Venezuela, va tindre molt d'èxit.
L'Àngel diu que era considerat a Venezuela justament com el Sinatra espanyol.
Correcte. Allà és on li van treure aquest... L'apodo del Sinatra espanyol li van treure a Venezuela.
Perdó, en tenia un altre de sobrenom, que jo recordo molt.
Sí, ja m'imagino per on vaig.
Saps per on vaig, sí. No? Josep Guardiola, Josep Guardiola. Com li deien, segons quins locutors per Espanya, així en
Pepe, conya? Pepe Utxa.
Pepe Utxa.
I, de fet, teníem camisetes, eh?
Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Ell s'ho prenia bé?
Sí,
sí, Pepe Utxa li agradava.
No, si les camisetes sí. Se les va fer ell.
Ara i sempre amb tendresa t'aimaré, i com sempre sols mirant-te t'ho diré, el reviure com un somni hores passades. Jo recordo la vegada que et vaig besar, nit d'estrelles...
Ah, aquest és el gran Come Prima, no? El Come Prima italià, amb aquesta versió en català, ara i sempre, perquè dins de tot, doncs, també, bàsicament, cantava en castellà, però tant també hi havia versions en català, no?
Sí, 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 sí. I, de fet, aquest tema que va fer va ser dels primers que va cantar a Televisió Espanyola... que, de fet, hi ha un vídeo que surt d'aquest, que era als finals dels 60, primers dels 70, en època encara...
De Franco.
De Franco, i va ser dels primers que va cantar en català a Televisió Espanyola.
Pepo Guardiola, quins... Clar, jo et veig, et sento, et veig perfecte, hi ha el Covid persistent, que això cadascú s'ho sap per
jo,
dins,
jo
no?
Jo em dic que sóc com un bobo kinderla.
Per què?
Perquè per fora fas veig un aspecte, però per dins...
Home, però a dins hi ha d'haver una joguina, per tant, si ets un
nou kinderla. Sí, però bueno, bé, no em puc queixar, no em puc
Quan
queixar.
Quan ho notes, sobretot?
Quan m'aixeco els matins és terrible, però bueno, m'ha costat molt... Però no em puc queixar perquè sé que hi ha gent que està molt pitjor que jo i per això jo vull col·laborar al màxim amb ells, amb el que els hi pugui ajudar i sobretot donar veu i que la gent escolti que això del Covid persistent existeix i hi ha gent que ho està passant molt malament.
És la història que hem triat avui, Dia de la Música, 21 de juny, per començar a Islàndia, conèixer el Pepo Guardiola, el fill de Josep Guardiola, viatjar una mica a aquesta època dels anys 50 i 60, que segur que ha portat molts records, gent que l'ha viscut i gent que no l'ha viscut, però que els seus pares sí, que hi havia els discos a casa. Jo recordo, diguem, ple de discos de Josep Guardiola, discos petits, no?
És que ara, quan has posat aquesta última cantada en català, al moment m'ha vingut la imatge d'entrar a casa i veure la meva mare cosint i sentir música d'aquest tipus.
Sí.
És acollonant, la música.
I tant. Et transporta i et fa viatjar i bueno, jo per això no puc viure sense ella.
Pepo, gràcies.
A vosaltres, un plaer, de veritat, Albert, gràcies per convidar-me.
Molta sort dijous que ve i amb tot el que vingui.
El que vulgueu, aquí en teniu.
A partir d'ara i petons a la família.
Moltes gràcies.
Islàndia, amb Albert Om.
Per mi les vacances són platja i la novel·la de Xavier Bosch.
Per mi les vacances són un viatge i la novel·la 32 de març.
Per mi les vacances són bici de muntanya i la novel·la de Xavier Bosch.
Atura el temps amb 32 de març.
L'estiu arriba a Rodi. Ara, si compres pneumàtics de les nostres millors marques, et regalem un superinflable en forma de pneumàtic. Consulta totes les nostres ofertes a Rodi Ponés i no et quedis sense l'inflable de l'estiu. Rodi Motor Services, motor de confiança.
La música, l'art i la comèdia tornen del 5 al 8 de juliol al Festival Cruïlla. Vine a donar-ho tot al Parc del Fòrum amb Placebo, Antonia Font, The Offspring, Sigur Rós, Rubén Blades, Franz Ferdinand, Al Jay i molts més. No et perdis els 4 millors dies de l'estiu al Festival Cruïlla 2023. Info i entrades a cruillabarcelona.com.
El sector privat impulsa la nova carrera espacial. La seva economia mourà el 2040 931.000 milions d'euros. Un 300% més cara. Objectiu, colonitzar la Lluna i Mart. Els Estats Units i la Xina ja competeixen per tenir-hi assentaments i explorar-ne els recursos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda en quioscos i llibreries.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia i power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
RAC+1, podcast.
A RAC+1, RAC and Go. El podcast pels emprenedors amb Oriol Llop.
Som molt ambiciosos, nous mercats. Estem a Mèxic, hem llançat a Europa recentment. Nous productes sempre.
Idees innovadores, empreses emergents, projectes inspiradors.
És una nova dimensió que la tecnologia entri dintre del teu cervell.
Estratègies de futur, creativitat, lideratge.
A nosaltres ens agradaria deixar el món una miqueta millor del que l'hem trobat.
RAC and Go, amb Oriol Llop. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a RAC+1 i a RAC1.com. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. RAC+1. Islàndia, amb Albert Om.
Ja esteu vivint la jubilació que us mereixeu?
No, m'agradaria.
Ara és el moment per fer-ho, Atenció, Fel. Sí, a veure, potser no és el teu cas encara, perquè hauries de tenir més de 65 anys.
Bueno, però això cola ràpid.
Un pis en propietat.
Això sí.
I poder gaudir de tot allò que més t'agrada, com anar al restaurant, de viatge, a la perruqueria cada setmana.
Bueno, perruqueria cada setmana, no sé què hi aniria a fotre, però el restaurant sí.
El restaurant sí, de viatge... algun hotelet a prop d'Arbúcies. Sí. En tot cas, t'has de fer un vitalici amb gestió vitalici vivenda.
Tens telèfon?
Sí, home, sí, tens. Apunta. 93... 4-15, 22, 99. Me'l sap repetir?
4-15, 22, 99.
Perfecte, 93, 4-15, 22, 99. Gestió vitalici vivenda.
Doncs vinga.
Ja ho tens.
Apa. Ha començat Guardiola, saps? I tot... aplaudint, trajat blanc, un barret, aixecar una mica el barret, i moure per l'escenari amb tots els músics allà. Hòstia, això...
Això t'hauria agradat,
Això m'hauria agradat molt, I saps a qui li hauria agradat molt? Això amb el meu pare, es veu. És que el meu pare volia ser això. volia ser cantant d'orquestra. Però en aquella època els cantants d'orquestra eren els més perduts, i es veu que el seu pare li va dir: estudia música i el cantant ja en tenim de cantar a les orquestres. I ara, quan escolto aquestes cançons o sento explicar històries, dic: havia de ser molt ben parit ser el cantant d'orquestra. Jo avui estava escoltant ara el fill d'en Guardiola, en Pep Guardiola, i pensava: hòstia, jo sí que hagués pogut ser músic, però hagués pogut ser un cantant allò d'èxit, i cap on te tiraria, saps? I quin estil tindria, que... Però èxit gros, eh?
Jo et veig un Sergio Dalma.
Hòstiós. No.
Hòstia, ara... Una mica de Bailar Pegado.
Hòstia, no. Ara no m'hi ha sabut... Jo em veia més turmentat, eh?
Més turmentat, sí, que Sergio Dalma, sí?
Jo més que un crooner d'aquest tipus, em veia més estrella rock and roll. Però voltant per tot el món, eh? Vull dir, amb la meva banda. I m'imagino, per exemple, jo era molt fan quan era jove, jo tinc ídols d'aquests que duraven poc, eh? Però, per exemple, a mi, l'estètica, fer un concert... O sigui, ser una estrella del rock mundial, però en tant fer en Plaguets, que llavors jo vivia, quan tenia 20 anys, jo vivia de molts en Plaguets, i fotre un concert, cantant en català, eh? Però per tot el món, però amb l'estètica de Kurt Cobain... Aquells cabells com enxixats.
No, perquè fer el Feixedes, encara que no el sembli, havia sigut ros, eh?
Això. Ros i cabells llargs, saps? I saps per què m'agrada molt? Perquè quan miro... A mi m'agrada molt mirar vídeos de concerts i em poso concerts ara pel YouTube, però abans em comprava DVDs, i els de Nirvana...
Però deixa'm sentir la veu, home, a veure si em quadra amb la teva.
Sí. Però en català, eh?
Ah, val, anava a dir perquè l'anglès poder no...
Que no ho faig i me'n vaig a Sant Hilari.
I no ho faig i me'n vaig a Sant Hilari.
Això cap a Sant Hilari.
Val.
Però
no
ho
faig i me'n vaig
a Anglaterra, per exemple, saps? Però amb aquest jersei llarg que portava ell, saps? Samarreta.
Estripo això, estripo.
Cap a Breda! Un concert! Un apà! De camí.
O sigui, et seduïa aquesta estètica, sí, una mica torturada,
una mica
que deies,
torturada,
eh?
Saps? Jo sé, és llargs, allò una mica grossos per aquí, la guitarra sempre a sobre. Sergio Dalma és molt crooner, no porta instrument davant, que jo, hòstia, la guitarra aquesta, com Bruce Springsteen, posar darrere l'esquena, saps? Però aquesta estètica, camisa de quadros amb samarreta com aquesta que porto ara, amb un jersei llarg, bambes... Em sento...
Va acabar com va acabar, Kurt Cobain,
va acabar,
eh?
Va acabar com... Vull dir...
Vull dir, de tant torturar-te,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Clar, ell va acabar molt jove, eh? 27. L'he doblat ja gairebé, em falta poc per doblar-lo. I aquesta és una estètica. Però després dic, clar, aquesta estètica en un camp gran, com en allò, l'estadi, no? L'estadi de París.
Això és més en Plaguet MTV de l'època,
sí,
no?
Sí, vindria de gira, pararia un moment a TV3 a fotre un concert tipus Rosalía pels de casa, saps? Aniria fins a Arbúcies a la gent, però, collons, la gira mundial no pararia. Estadi Sant Denis. Ja un format com a grup, per exemple, Chris Martin, saps?
Amb el piano,
també m'agradaria, saps? La guitarra, però paro un moment i toco... Saps?
No ens hi posem per poc,
no,
eh?
Vull dir... jo em veig més ja pantalons bombatxos, saps? Una cosa més... Aquella més turmentada, però aquí és més festiva, saps? I aquí sí que llavors em veig jo demanant les meves coses. O sigui, està a Sant Denis, ben feixades amb la seva banda. Hòstia, el meu representant, hòstia, el camerino que hi ha d'haver-hi. Què... O sigui, què demanaria jo si fos una... Això,
a mi... Oh, això m'agrada molt, saps? Això m'agrada molt.
Jo, a cada concert meu, n'és un d'anés...
Fruitsecs.
No, ah. Llom arrebossat. O sigui, un tàper amb llom arrebossat, si pogués ser acabat de fer ja amb aquests nivells, ja pots demanar que...
El mànager de fer el Feixedes sabria que en tota la gira mundial, Argentina, per exemple, parada això, a Sant Denis, a París, no? Sobretot tingueu-li llom arrebossat.
Quan ell arribi, que arribarà una hora i mitja abans del concert i així, per estar per aquí al camerino, sobretot, que no falti llom arrebossat acabat de fer, aquell olor. I una mica de pa, allò, crustó de pa, perquè es pugui posar un parell de talls de llom arrebossat amb el crustó del pa.
Però, perdona, que el arrebossat és pa. Sí, es però, pa ratllat,
però,
allò.
Però entrepà, entrepà...
Ah, o sigui, vols més pa, encara?
Sí, o sigui, el llom arrebossat, sí. En un entrepà de pa cruixent del dia, seria l'única cosa que pogués estar a París, a Panamà, Argentina, Austràlia, de concerts...
Crustó de baguet, estàs a París, de boníssima...
Pa, boníssim, sí. Saps? I una mica de quintet. Un quintet.
Seria l'excentricitat que et permetries
tu. No, ni drogues, ni alcohol, ni whiskies. Uns talls de llom arrebossat amb un bon pa i un quintet, i vinga, que comença el concert a Sant Denis. Quan acabis una mica de xindri, un plàtan, i vinga, això seria tot el que... Però el llom arrebossat, com m'he imaginat ser una estrella de rock, perquè a vegades vaig de bolos i acabes el bol, hòstia, ara menjaria tot tancat, hòstia... Però, hòstia.
Això és una gran pregunta pels oients, eh? O sigui, això m'ho havies d'haver dit abans. Clar, o sigui, quina seria la teva excentricitat? Quina seria la teva petició si fossis una estrella mundial que no podria faltar mai al teu camerino? Fer el feixer seria llom arrebossat, crustó de pa, quinto... I després has dit...
una mica de meló síndria, i plat. El xindri o meló és igual, i un plàtan.
I un plat.
Per abans d'anar a dormir del concert, saps? I amb això ja marxes de bolo, ja has un planet Sant Denis, i ja marxes content, no vull res més. No em fa falta res més. Mm-hmm. Tu, la gent t'aplaudeix, tothom content, ja cobraràs, el mànager... Jo, què necessito? Llom arrebossat, una mica xindri i meló, i un plàtan. I amb això ja... I he llegit, bestieses que arriben a demanar de pintar l'habitació de rosa, paper de vàter vermell... Què són aquestes animals? Hosti, si amb dos talls de llom arrebossat i un bon costó de pa i un quintet...
Ja
i després surts allà i et menges l'estadi.
Jo em vaig guardar, diguem, un document que sé que us havia explicat això, que ara no te'l sabré de memòria, però era un foli i mig de peticions de quan Paulina Rubio va venir al meu programa TV3, tot el que havia demanat al club,
sí,
quan va venir al club,
sí.
Totes les peticions que havia fet per tenir el camerino, que totes, diguem...
Al final no em va fer servir gaire res, no?
No em va fer servir cap.
Cap ni una.
Cap, però mitja dotzena de tovalloles petites, mitja dotzena de tovalloles grans, infusions, no sé quin tipus.
Aigua amb gas, aigua
sense. Aigua amb gas, sense gas, no? Fredes, bestia, calentes, no sé què. Vull dir, però una llista, o sigui, d'un foli i mig, que suposo que era fruit de totes les vegades que amb la seva mànager li devia haver demanat coses diferents a programes diferents, no? I al final la mànager devia dir, saps què, posem-les totes, perquè... I devia anar ampliant programa a programa, perquè quan ho devia veure allà devia dir...
Ai, avui em ve de gust.
Clar.
Avui la Coca-Cola, avui light, i no zero, saps, per exemple?
No sé quina artista era que demana aigua a tres temperatures diferents.
Mm-hmm. Ella dues, recordo. No, tres ja no...
Aigua natural, però a tres temperatures diferents.
Voldries també, que això era una de les peticions també de Paulina Rubio i de moltes artistes, que és ventilador als teus peus quan actuessis, perquè, diguem, una mica... Et quedés tota la cavallera a l'aire?
Ah, quan era jove, poder ser ara. Em encostiparia.
No, però poder per,
no bellugaria cap
per no tenir
ara.
Calor, saps? No?
A mi m'agrada suar a l'escenari.
Sí, tu t'agrada suar.
A mi m'agrada acabar suat, la sensació de treballar. A mi m'agrada. Sí, acabar el bolo dient, hosti, vaig ben suat. Això m'agrada. El que em faria patir més, el fet de ser un cantant d'aquests, jo m'imagino l'estadi Sant Denis, per exemple, i entre cançó i cançó...
Què hi tens en aquest estadi?
Què vols dir que hi tens?
No sé, que no, tot passa a l'estadi Sant Denis.
L'estadi Sant Denis.
Vam compartir final de Champions l'any 2006.
Aquest senyor i jo l'any 2006, 17 de maig de 2006, vam viure una Champions de Barça junts.
Vull dir que per això és un estadi...
Sense llom arrebossat, que jo recordi.
Sense llom arrebossat, però he pensat en una gira europea a prop de casa, i llavors dic, vale, estic...
Per poder anar a dormir-vos.
Després del llom arrebossat, agafar el cotxe i anar baixant, saps? Però després he pensat... vale, imagina't Sant Denis, bon suar, bon nit, si sui, fer el feixer, entre cançó i cançó, saps?
Series dels que parlaries,
sí.
Molt,
sí. Sí, a més, clar, em sortiria la part. Jesui, geste, operé de fimosis. Fot una mica de monòlegs d'aquests meus que faig, suposo, va, calla, canta i calla, burro, saps? Però jo sí, jo seria, no per canviar el món, però sí per explicar, la meva dona treballa a Girona. Saps, un concert d'aquests? M'hi veig, entre cançó i cançó fot una mica de...
Sí, també ho veig molt, això.
Sí, no?
També ho veig molt. Per tant, Kurt Cobain, sí. Chris Martin, sí. Algun altre que...
A mi, llavors, ja m'agradaria anar envoltat d'una banda de músics, com pugui anar, per exemple, Bruce Springsteen amb la banda que porta.
Amb una E Street Band,
també. Una Street Band, sí, sí.
No el cantes, aquest, veig. Eh? Aquest no veig que no t'hi animes.
Perquè aquí és més la banda.
Ah.
És més la banda.
Ah, no,
és, jo m'agrada Bruce, però no sóc un fanàtic, però en canvi m'agrada mirar vídeos dels concerts de Bruce per mirar la banda. Ja, em sembla que és un concert a Alemanya on improvisen una cançó que el públic els demana, que ho trobo meravellós, i sempre penso, havia de ser un gust que... Dubto si és improvisat, perquè els que ara... ens dediquem a això, sempre l'improvisat està treballat, però és molt ben parit.
Ara t'he sentit dir això, m'agrada Bruce, i l'altre dia el Gai Mercader, el gran promotor musical, estava parlant amb ell i li vaig dir no sé què del Bruce, i em va dir que vas anar a col·legi amb ell, tu. I dic, perdona? I diu, oh, com que veig que li dius el Bruce... I dic, clar, això hòstia, ho diu molta gent. Diu, no sé, l'Springsteen, no? Sí, vull dir, diu, el Bruce, com si el coneguessis.
Bueno, de la... És que n'hem parlat tant de l'Springsteen que ja hem de buscar Bruce. Sinònims i ja ens queda tant com de casa i diu bona nit Barcelona, que ja ens el sentim molt proper. Llavors és el Bruce amunt i el
jo
Bruce avall.
Jo vaig pensar, què em diu ara si veig al col·legi?
És una crítica tan subtil, tan bonica, tan ben feta.
Sí, perquè hi ha un silenci que llavors, diguem, vaig, fins que no vaig esclafir a riure, diguem, no? Déu-n'hi-do, molt bé, molt bé.
Bruce Springsteen. En fi, això és...
Això és una mica el teu somni.
Seria una mica el meu somni com a músic, eh? Jo saps que en tinc molts de somnis.
Bueno, però alguns els has complert ja, per exemple, home, actuar. Vull dir, ara, perquè si fossis músic, és que clar, en Fel sembla que ja el coneixeu els oients, vull dir que... Ara, com que es dedica al teatre, doncs vol ser músic. Si fos músic, ara estaries aquí, ara aquí, dient jo voldria ser actor de teatre.
Segurament, i m'agradaria ser com aquest i com l'altre i tot això, no? Però no... Però procuro, les coses que... I hi ha coses que somnis que he tingut i que els he complert, i que hores d'ara dic, hòstia, potser em vaig equivocar.
Per exemple?
Per exemple, mira, i la nit mirava allò de els 50 millors restaurants del món, això que fan, no? Que el disfrutar ha quedat el millor d'Europa, el segon. I pensava, hòstia, la gent que diu, hòstia, aquests tios del restaurant i tal, jo també sempre al restaurant, i jo n'he tingut un de restaurant, també
eren les
meves bestieses a la vida, amb en Raül, i penso, hòstia, sí, vale, segon restaurant, però i el que han d'aguantar aquesta gent? Tenir un restaurant. És que tenir un restaurant és molt maco, però quan vas per allà a la sala i dient, porta pa!
Porta llom arrossat!
I dius, porta pa? Què vol dir?
O sigui, a tu et podien cridar així?
Hi ha gent així, hi ha gent que va pels pares i dius, porta pa! I dius, porta pa, pata, pum, pim, pa, saps? Vull dir, què m'estàs dient? Psst, porta pa. Escolta, noi, quan puguis em portaràs una mica de pa, sisplau.
Uh-huh.
És veritat, allà vaig aprendre que jo sempre he sigut bastant, o he intentat ser respectuós quan vaig pels llocs, però en un restaurant penses, lo fàcil que és, porta'm pa quan puguis, tu saps tot el mecanisme que hi ha dins, aquella persona ha de trobar el moment de demanar aquell pa que li dongui. No és entrar allà i em poso... Hi ha restaurants que sí, però nosaltres, en el nostre cas, hi havia una gent que tallava el pa, un que feia amanides, i cadascú feia la seva feina, i per tant hi havia un ordre allà a demanar. I pensava, la gent no és pas conscient que vol dir que li porti aquest plat de croquetes aquí. Hi ha una gent que des de les 9 del matí està fotent croquetes, està fent això, està fent l'altre, i llavors arriba aquest per dir, hosti, aquestes croquetes, pensava que m'han dit que eren molt bones, no els hi trobo tant. Jo, calla, idiota, és que t'has d'aguantar molt, eh? Llavors, quan veig aquests que recullen aquests
clar,
premis...
Això és... La manera en què tractem, i dic tractem en primera persona, perquè a vegades no te n'adones que tractes els cambrers i les cambreres, i clar, quan...
És una feina molt dura. Sí que és veritat que és de les feines... No, n'he fet diverses, però aquesta és de les feines que em recorda més a un espectacle de teatre. No? Perquè durant el dematí preparàvem la sala, com aquell que prepara l'escenari, hi havia un moment que tothom ja estava a punt, els cambrers amb els vasos a darrere esperant la gent, els de la cuina ja anaven mirant la porta, en plan, quan arribi el primer ens aviseu, i a la que entrava el primer client...
Comença la funció.
S'obre el taló i comença la funció. I estàs una hora i mitja, dues, tothom fent el seu personatge. Jo servia, anava a apuntar les taules que volien, la Irene cobrava, sentia, pss, porta pa, l'altre no sé què, però aquest vi no m'ha agradat, no sé què, pim, pa. I al cap de dues hores tornava a marxar tothom, i silenci, ens assentàvem, recordo, fèiem el cigarro, no? Llavors jo encara fumava, i deies, hòstia, l'únic que no hi ha són aplaudiments, però el de més era el mateix que una funció de teatre.
Ostres, no sabia que la Irene també treballava... O sigui, la dona que treballa a Girona
va deixar uns anys la feina a Girona per venir a treballar al MAMS, també.
Oh,
sí, va estar uns anys, vam estar treballant allà colze a colze amb la Irene.
I es manté allò que deies, que no us havíeu barallat mai?
No, ni
treballant?
No, allà hi havia un moment de... Això ho has portat tu? No, home, però m'has dit que ho portaries tu. No, Fel, ho has dit tu. Vale, doncs jo ho porto. I ja estava. Vull dir, no...
Tot arreglat.
Sí.
Perfecte.
No hi va haver problema.
Alguna altra cosa que no trobis a faltar de tenir un restaurant?
Dels restaurants hi havia una cosa...
Que no trobis a
que
faltar.
Que no trobi a faltar. Que no trobi a faltar. No trobo a faltar aguantar els restaurants una mica s'ha convertit com el futbol, vale? Que tots ens pensem que en sabem. I llavors, clar, per exemple, el meu soci, en Raül, en sabia molt. Era professor a l'escola d'hostaleria i feia coses molt ben
marides. Que estava a la cuina, no? No estaves tu a la cuina.
Sí, sí. I llavors... escolta'm una cosa, aquests canelons que m'han dit que són tan bons de foie, saps? Que jo t'he muntat de dir, miri, senyor, vol agafar i marxar, sisplau, que tinc feina jo, com per perdre el temps. Aquest tracte amb la...
Alguna vegada
era...
havies perdut els... O sigui, alguna vegada amb algun client aquest comentari que fas ara aquí el vas haver de fer?
No.
No, eh?
No, a mi destacaven, en Raül, la meva dona, l'Anna, els que treballàvem allà el dia a dia, destacaven que jo tenia la capacitat de dir-los coses a la gent amb un somriure. I em deia, no sóc capaç de dir això que li has dit tu. Jo no sé com tu fas, jo anava allà. Bueno, que anirem marxant perquè fa un rato que sou aquí encara no he consumit res avui, eh? Saps? D'aquelles coses de la sobretaula que es queden fins a les dues i pots portar una traiga que... I bueno, si quedes a aquesta hora una mica gin tònic ja l'hauríem de fer, una mica de gasto, i si no anem a dormir, no? Llavors jo anava allà amb un somriure, pim-pam, i els hi fotia.
Els hi anaves fotent.
I llavors hi havia una cosa que és un tema, la gent no hi entén, que és quan serveixes un vi, que et diuen que l'oloris i que el tastis, allò no es fa per dir si t'agrada o no t'agrada. Tu tries un vi i si te'l fan tastar per saber si està picat, si és bo o si no és bo.
Que ja és molt difícil que avui hi hagin vins picats, eh?
Sí, sí, no, però a vegades fa olor de tap, no? Aquella olor de suro. Però hi ha molta gent que el tastava i sí, és aquest, m'agrada. I deia, senyora, m'és igual si agrada. Vostè ha demanat aquest, se'l veurà, li agrada, no li agrada. I jo pensava dintre meu, que m'expliques, l'ha d'olorar i l'ha de tastar per si està bo o no. Jo per això sempre dic, no serveixis, però ja m'ho trobaré, si no. Però era... Jo haig de reconèixer que m'ho passava bé, perquè a mi m'agrada estar en contacte amb el públic. Però un restaurant, per mi, és la feina més bèstia que hi ha.
I una cocteleria?
Una cocteleria...
Bueno, a veure, anem-hi, va. Mireia Ardèvol, bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Explica-li a en Fel on
ets. Aiam.
Mira, Fel, sóc el Dry Martini, aquesta cocteleria icònica del carrer Aribau, perquè d'aquí uns 15 minuts, més o menys, començarà un homenatge a quatre barmans històrics que jubilen després de 40 anys de feina aquí darrere les barres. Bueno, de fet, tres d'ells ja estan jubilats i un ho farà d'aquí uns mesos, però els han ajuntat avui a tots quatre i els hi faran un homenatge a tants anys de feina que porten aquí. Llavors, us dic els noms perquè jo crec que porten tants anys aquí que potser hi ha algun oient que els hi sona. És el Paco García, el Ceferino Sierra, el Benito Martín i el Juan Jiménez.
Que tenen noms de barman.
Sí,
tenen noms de barman. Si
dius així, has de ser barman. Jo he pogut parlar amb ells fa molt poca estona, i tots estan molt nerviosos perquè diuen que, clar, que mai se'ls ha fet un homenatge a ells. Alguns estan per aquí abraçant a gent, d'altres ja s'estan vestint i posant el típic uniforme, no?, de barman, perquè això a les 8 comença, serà un homenatge que va de 8 a 12, més o menys, i que el punt fort, que jo tinc moltes ganes de veure, és que els quatre junts faran el seu últim Dry Martini.
Home.
Davant de tothom, els quatre alhora.
Clar, això ha d'impressionar una mica, eh? Diguem, la sensació de faig l'últim Dry Martini davant de la gent, perquè, a més, la barra del Dry Martini o del Gimlet, no?, són aquestes barres escenari,
sí,
que tu estàs allà, però estàs...
Pendent.
Estàs pendent de què fan, no?
És que a vegades hi ha còctels que són més bonics de veure com es fan que no de veure-te'ls tu.
Exacte.
No, això és,
sí, jo parlant amb ells, això ho deien, no? Destacaven molt la barra, no?, que sembla com un escenari de teatre, però preciós. Molts han treballat a altres llocs, no?, abans d'entrar al Dry Martini, deien que aquesta barra és preciosa, però és que a sobre, clar, tot el que comporta, que no només és la beguda, no?, que tot el que comporta preparar aquesta beguda, ells uniformats així, el client que per ell fer aquell còctel és... no és el seu temps lliure, és com el seu moment estrella del dia. I que, clar, que és una feina molt agraïda i estan supercontents. De fet, parlàvem del Dry Martini, tinc aquí el comptador davant, perquè aquí al Dry Martini tenen un comptador de quants còctels d'aquest porten des de que va obrir. I tinc la xifra exacta, si voleu faig una xifra rèvol avui.
A veure...
És 1.124.975 Dry Martinis.
Déu-n'hi-do, i molts d'aquests els han fet els quatre cambrers que avui es jubilen.
Et sembla que només he dit molts d'aquests me'ls he fotut jo.
No! Que a més, avui que començàvem parlant de Josep Guardiola, que anava vestit, te l'imaginaves així, sí, blanc de cap a peus, aquests també van amb americana blanca, diguem, no? És aquell cuiner, és aquell, perdó, aquell cocteler, aquell cambrer... històric. Qui hi haurà avui entre el públic del Dry Martini? Suposo clients de tota la vida, no?
Sí, han fet com un petit comitè, han convidat amics i coneguts tant del Dry Martini com dels quatre barmans que jubilen, però no tenen confirmacions, és a dir, ho han enviat a persones així per privat i llavors no saben, és una sorpresa saber qui vindrà o no vindrà, però jo sé una persona que tu li dius Dry Martini i segur que no s'ho perd, a mi de fet ja m'ha dit que vindrà, que és el Joaquim Luna.
Bueno, doncs escolta'm, doncs demà ho rematem això. Quedeu-vos aquí, disfruteu d'aquesta nit i demà, Mireia, amb el Luna sentim les veus d'aquests quatre coctelers que es jubilen i, en fi, demà ho expliquem.
I us expliquem tota aquesta festa.
Si el Luna ha d'anar bé, això, no?
Home, hòstia. No. En Luna és una mica també Josep Guardiola, amb aquesta veu entrarà allà i posa'm un Dry Martini i
Sixtinta.
Jo trobo que el Luna queda també com a una banda de la barra com a l'altra, vull dir, el Luna, amb tant elegant que ens ve a la ràdio, no? També quedaria bé servint Dry Martinis aquí.
També. Mireia, et deixem que disfrutis.
Un petó.
Que vagi bé, 10 minuts i les 8, pausa i ens posem al dia.
RAC 1.
A tothom li costa creure que es puguin ficar maquetes de vaixells en ampolles de vidre. Però ara que IKEA obre la primera botiga XS amb inspiració XL diagonal, amb més de 1.000 productes i tota la gamma disponible en 24 hores, la cosa canvia, oi? T'esperem a Diagonal 532. Més a IKEA.es/Catalunya.
Aquest estiu, que no et freni res. Vine a Feobert i posa el teu cotxe a punt per les vacances. Et donem fins a 40 euros de descompte per la compra i el muntatge dels teus nous pneumàtics Hankook. Descobreix-ne més coses a feobert.es perquè et moguis com et moguis, ens movem amb tu.
Celebra l'arribada de l'estiu amb la selecció dels grans caves de gourmet La Vanguardia. Mastinell Brut Real Gran Reserva 2011 de la cava Mastinell. Colet Gran Cuvé 2014 del celler Colet. I Privat Brut Reserva 2020 de celler Privat. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per només 59. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
Polestar 2. L'evolució continua. Més autonomia, més distàncies. El teu 100% elèctric de disseny escandinau, ara amb 654 quilòmetres. Reserva la teva prova de conducció amb un expert. Polestar.com.
3, 2, 1 i acció.
El millor cinema d'estiu torna a Finestrelles. Cada dissabte d'estiu gaudeix d'una pel·lícula a la fresca totalment gratuïta. Ah, i si tens l'app de Finestrelles, emporta't unes crispetes de franc. Vine a passar una tarda de cine amb tota la família.
Consulta la cartellera a finestrelles.com i el seu canal d'Instagram. Ens trobaràs a la sortida 12 de la Ronda de Dalt.
Torna la màgia. A Petardos CM ja veiem Sant Joan ple de llum i color. Descarrega't el catàleg amb totes les ofertes a petardoscm.com. Més de 50 lots i packs. 3x2, 6x3 i 2x1 per als majors de 65 anys.
Compra a petardoscm.com fins al dia 21 i recull la teva comanda sense cues. Petardos CM. Més de 250 punts de venda.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Emprenedoria, gestió gastronòmica, innovació, tècnica culinària, màrqueting, negoci gastronòmic, pastisseria. A Barcelona Culinary Hub t'ensenyarem molt més que cuinar. Barcelona Culinary Hub. Aprèn molt més que alta cuina. Visita barcelonaculinaryhub.com.
Tinc 75 anys. Gràcies al meu pis i la renda vitalícia, cada mes tinc un ingrés extra de 1.040 euros per seguir fent tot allò que m'agrada. Si voleu fer com jo, truqueu al 93 415 22 99. 93 415 22 99.
Gestió vitalícia i vivenda. Els de casa. Els de sempre.
Què fas quan et trobes malament?
Vaig a un metge amb titulació.
I quan no hi veus bé?
A un oculista professional.
I què fas quan sents malestar emocional?
Vaig a un psicòleg o psicòloga col·legiat. Així m'asseguro de tenir atenció especialitzada, professionals amb fonamentació científica i seguretat legal i deontològica.
Connecta amb la teva salut mental amb garanties. Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
Hi poso primer les salsitxes i després les costelles, o millor al revés?
Lluís, sisplau, pots deixar la barbacoa d'exposició d'IKEA? Que ens està mirant tothom.
A IKEA Badalona i Sabadell obrim el diumenge 25 de juny perquè t'hi sentis com a casa. Més a IKEA.es/Catalunya.
RAC 1. Tots som 1. Islàndia, amb Albert Ong.
6 minuts i les 8. Bàrbara Padilla, bona tarda.
Bona tarda.
A París, una explosió de gas aquesta tarda. El centre de la ciutat ha deixat almenys 16 ferits.
I 7 d'ells es troben en estat crític. Ha passat al districte 5è. L'explosió també ha provocat danys a diversos edificis. De fet, la façana d'un dels immobles afectats ha col·lapsat. Bombers i policia han acordonat la zona i han demanat que ningú s'hi apropi. L'Ajuntament de París ha activat un equip de crisi per respondre a l'emergència i l'alcaldessa ja ha anat al lloc del succés.
A Sitges, ja són 11 les persones que la policia espanyola ha detingut a la ciutat en el marc d'un una operació contra la corrupció.
D'aquestes n'hi ha 4 que passarà la nit a la presó en espera de comparèixer davant del jutge, entre elles i l'alcaldessa d'Esquerra, Aurora Carbonell. La resta de detinguts quedaran en llibertat amb càrrecs i hauran de comparèixer quan l'instructor al City. La causa està oberta per prevaricació, malversació i falsedat documental per la suposada adjudicació, ha dit, d'unes subvencions municipals. L'Ajuntament admet possibles irregularitats, però assegura que havia aturat les subvencions i havia iniciat el procés pel seu retorn.
L'altre nom del dia és Clara Ponsatí, que presentarà un recurs contra l'ordre de detenció que ha dictat avui Pablo Llarena.
Sí, l'advocat de l'eurodiputada Gonzalo Boye ho ha comunicat des de Brussel·les. Llarena vol que detinguin a Ponsatí perquè no va comparèixer el 24 d'abril al Suprem. Considera que Ponsatí no va presentar-se de manera intencionada. Ara bé, si Ponsatí compareix al Suprem personalment i de manera voluntària, com ja va passar amb Meritxell Serret i Anna Gabriel, l'ordre quedarà sense efecte. L'advocat de l'eurodiputada de Junts no ha volgut dir on és en aquests moments Ponsatí.
I d'aquí uns minuts es lliuren els premis Alícia, ho sabeu que avui és el dia de la música, doncs cada any l'Acadèmia Catalana de la Música dona aquests premis. Això està passant a l'Auditori de Barcelona. Anem cap allà. Maria Cusó, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. I no sé si ho sentiu de fons, però realment ara mateix hi ha molt ambient aquí a l'auditori, perquè el que dèieu, queden escassos minuts per entregar aquests premis d'Alícia, que són uns premis que tenen una significació important dins de la indústria perquè els donen precisament als professionals de la música, les 44 entitats que formen part d'aquesta Acadèmia de la Música. Hi ha molts nominats, però qui sabem del cert que avui marxarà en premi d'aquí, d'aquests premis d'Alícia, és Joan Manel Serrat, perquè l'Acadèmia Catalana de la Música l'ha distingit amb el Premi Alícia 2023 a la seva trajectòria, sobretot tenint en compte que el desembre va donar per acabada la seva carrera dalt dels escenaris amb aquella gira El Vicio de Cantar. Hem pogut parlar amb ell perquè ha estat dels primers a trepitjar la catifa vermella i se'l veia força relaxat.
Ha estat una vida molt, molt plena de reconeixements i molt satisfactòria en tots els sentits. Tot és agradable i molt més agradable el que passa a casa teva. No crec que sigui el moment de fer discursos, és el moment més aviat d'agrair i de confraternitzar.
De fet, ha fet broma dient que el que té més en aquests moments Joan Manel Serrat és trajectòria i que, per tant, no li sorprenia que li donessin aquest premi. També hi ha nominats Rosalía, Arnau Tordera, Marco Mezquida, Raül Refri, els Amics de les Arts, en diverses categories. I és que el president de l'Acadèmia Catalana de la Música, Gerard Quintana, ens explica que el d'avui és un miracle. O sigui, el fet de que tot el sector musical per un dia es posi d'acord i aixequi la veu unànimament és una cosa que no passa gaire sovint.
El sector units per aconseguir l'impossible, no? Que la música sigui una eina per tantes coses, que sigui més que un producte per entretenir-nos i fer-nos ballar una estona i tapar el soroll de fons, no? La música és molt poderosa, és molt potent.
Un missatge que ens deia cal recordar, sobretot tenint en compte la situació que estem vivint actualment a nivell polític i social a casa nostra. Res, la gala comença d'aquí ben poc, a les 8. De fet, ens estan avisant ara per megafonia. I només dir-vos que es pot seguir en directe tant per BTV com per la plataforma La Xarxa.més.
Doncs et deixem que puguis entrar, que puguis viure aquests premis, Alícia, els premis de l'Acadèmia Catalana de la Música, que avui reconeixen, entre altres, la trajectòria del gran Joan Manuel Serrat. Gràcies, Maria. Gràcies, Bàrbara.
A vosaltres.
Una mica Gerard Quintana, Fel, també t'hauria agradat, eh?
Home, no? sí. Home, era dels meus ídols de joventut. Jo el seguia, eh?
Clar.
Agafava el GES al meu pare i anàvem amb el Xic i un parell més a seguir-lo, amb en Quintana. Fa 4 dies, eh?
Roger Cepeles, bona tarda.
Bona tarda, Albert.
Doncs sembla que sí. Ilkay Gundogan serà jugador...
Eh? Sí, em poso nerviós. No,
què ha passat?
Va, és gros.
L'últim cop que ho vaig veure, fa 15 dies, la setmana passada vaig venir, estava morrat aquí, que Messi, que no, vaig pensar que no tornava més a la ràdio, i avui ara hi ha un fitxatge, i entra...
Notícies fresques.
Calma't, que hem de veure si...
Podem compartir amb els oients, que potser no tothom sí, sap que ja pràcticament és oficial el fitxatge de Gundogan pel Barça, eh?
Sí, el migcampista alemany ha donat avui el sí definitiu a la proposta blaugrana. Aquesta tarda el jugador ha passat el reconeixement mèdic sense cap contratemps i a hores d'ara està signant el contracte que el lligarà al Barça per les properes temporades. Tot i això, no està previst que el club ho faci encara oficial avui. Gundogan ha acceptat una rebaixa del seu salari per venir a Barcelona i cobrarà 9 milions per temporada, lluny dels 13 que li estava oferint al Manchester City per renovar. Malgrat les dificultats econòmiques, el club està convençut que podrà inscriure el jugador a la Lliga. En tot cas, li ha garantit a Gundogan que, si no pot fer-ho, cobrarà íntegrament la totalitat del seu contracte.
L'últim migcampista alemany, estem parlant Ben Schuster, poder?
Migcampista?
Alemany?
Pues, ara m'enganxes, però pot ser, sí.
Era el teu gran ídol, eh?
Això, sí, sí. No hi parlo jo amb Schuster, eh?
Ah, sí, és veritat que us escriu per Instagram. Bueno, tu l'escrius i ell, com a molt, et fa...
El
pols de molt. No.
Amb Schuster, eh?
Sí. Bé, Gundogan, fitxa per 3 anys... Juga on, Gundogan, exactament? On te l'imagines?
Jo me l'imagino jugant d'interior, al Barça. Era una de les obsessions de Xavi, el fet d'incorporar talent, desequilibri, última passada i arribada des de segona línia pel mig del camp del Barça. Com et dic, jo l'ubicaria en aquesta posició d'interior. El tècnic considera que només té Pedri en aquesta posició, que compleix aquests requisits i que calia un reforç de característiques similars al canari. Ara tindrà dues peces de màxim nivell en aquesta posició, a més de Jong, de Gavi, de Kessié, per completar els quatre migcampistes amb què ha jugat en els partits importants. No com tu ara aquí a Pablo Torre, que en principi ha de sortir cedit sí, aquesta, com a mínim, és la... No ho sé, ho desconec. Veurem si és una de les opcions.
Per tant, un possible mig del camp per l'any que ve, amb l'arribada de Gundogan...
Amb el que hi ha ara... Jo m'apostaria De Jong, Pedri, Gundogan. Però falta
això
una...
Això són tres, eh? Faltaria un, eh?
Sí, i Gavi, per exemple, sí, més avançat. Però el que falta és una peça que Xavi està reclamant, que és un pivot de garanties i de màxim nivell per substituir a Sergio Busquets. Acabo amb els números de Gundogan al Borussia i al Manchester City. A Dortmund hi va jugar 5 anys, disputant 157 partits, 21 gols i 15 assistències a Manchester, i estan les darreres 7 temporades. A destacar que en les 3 últimes no ha baixat dels 10 gols, la millor en aquest sentit, la 20-21, quan en va fer 17.
Si ve un pivot, mira bé el que et dic, quin dia som avui, 21 de juny, sí. Si ve un pivot,
ja Gavi, veig per on vaig.
Gavi a la banqueta.
Ah! I tant, jo estic convençut també, eh? Sí, sí.
Queda gravat, això?
Sí.
No sé quan ho escoltarem.
Pensava que anaves a prometre una Champions.
No, tant no.
Pivot, Gundogan, De Jong...
Pedri.
Roger, gràcies.
De res, bona tarda.
Estimat Abel Caral, bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda, estimat Albert Om.
Què tal?
Bé, molt bé.
Va, que et dediquem...
A celebració dediquem, de solstici. Ah! Gràcies.
L'Abel Caral, que ja ens ha dit durant aquestes 7 temporades que ell és fill del solstici,
això
per
mateix.
Tant, sabem que el dia que arriba l'estiu arriba el seu aniversari.
És no? Maco, no? A més, per un home del temps...
Sí.
Haver nascut el...
És poètic.
Ahir li dèiem, o avui li dèiem a Mari, que em vas parir molt bon dia, no? Just el dia...
Saps l'hora?
A les 4 de la tarda.
Home, doncs avui pràcticament...
Sí, clar. Per començar l'estiu a les 4:58, però clar, també et dic una cosa, el solstici cada any canvia, eh? Vull dir, pot ser un altre any sigui les 5 de la matinada. Però sí, el curiós és que ma mare sempre diu que els 5 fills que ha tingut han nascut tots o cloc, diu ella sempre. O sigui, jo a les 4 en punt, l'altre germana és aquí en punt, que és curiós perquè... No? Mm-hmm. Segur que ja, però bé.
Vols dir que no s'ho inventa?
Que una mica fa allò, més o menys a les 4. Però bé, a les 4 en punt oficialment, sí, sí.
Escolta'm, Abel Caral, on vas així vestit? Que,
A veure, vull dir, no sé. Direm que... au o no direm res?
Perquè, a veure, pels oients... ho pots descriure, Fel, com va?
No hi pensava que anava així, clar, és veritat.
És que no, això què és?
Imagineu-vos una túnica verda de cap a peus.
Sí.
Diguem, no?
Fresqueta, màniga curta, més llarga. O sigui, vaig fins als peus. També és veritat que a l'hivern vaig amb pantalons curts i ara, avui que comença l'estiu, vaig tapat fins als peus. Però és així finet, és una tela així fineta, fresqueta, vaig sense res a sot, és a dir...
Sí, per entendre'ns, la imatge que pot tenir tothom a partir d'una certa edat és Los Payasos de la Tele.
Ah, sí? Sí.
No?
És una mica així. Sí.
Ell era vermell.
Ells eren vermells, aquesta és verda, però una mica és això. Però
tu, ara no és que t'hagis canviat aquí dalt perquè és l'aniversari. O sigui, tu baixaràs, aniràs a casa teva o així?
En principi no, perquè no, en principi no. M'he vestit aquí perquè he portat una mica berenar, síndria i meló, fruita de temporada pels companys de la ràdio i companyes de la ràdio. I dic, va, faré una mica de xou i em posaré aquesta túnica que m'ha regat avui la meva mare. No sé ben bé per què, però...
Ah, te l'ha regnat avui.
M'ha regat la meva mare, dic, doncs va, l'estrenarem. I escolta, perquè me l'he ficat amb els pantalons a sota, però m'he tret els pantalons i vaig només amb els calçotets i la túnica i sense samarreta i vaig.
I fantàstic.
No? Que més aquí recull informatiu, sona calor, que estic la mar de bé.
Per si algú li interessés la informació del temps.
Doncs mira, li diré que tenim algunes tempestes ara cap a la franja que comencen a entrar cap a la Terra Alta, anirà arribant en sectors interiors de les comarques de Tarragona, pluja que també anirà arribant cap a les comarques de Ponent i més tard poden arribar alguns xàfecs cap al Pirineu Oriental i la Catalunya Central. Demà, a la tarda, tindrem xàfecs i algunes tempestes, Pirineu, Prepirineu en un primer moment, després arribant en molts sectors de les comarques de Girona, també cap al Berguedà, Osona, potser a Moianès, difícilment més cap al sud, temperatures semblants a les d'avui, en conjunt de 28 a 32, 33 graus, avui 34 a 35 en algun sector del Priorat, i poden pujar una mica cap a la Costa Daurada amb vent de mestral moderat.
Revetlla, que queden 48 hores només.
Es veu tranquil ara mateix, tant la Revetlla com a cada setmana de Sant Joan, ara mateix es veu sense precipitacions o com a molt alguns xàfecs de tarda aïllats.
Important, doncs et canvio avui això per Reykjavik.
Perfecte.
Avui que és dispensat de Reykjavik, 21 de juny, fill del solstici, si veieu a Belcaral amb una túnica, feliciteu-lo, sisplau.
Vinga,
que acabis de passar,
i túnica, també.
Acabis de passar un gran dia.
Gràcies. When I'm with you, baby, I'll go up on my
head. I just can't get enough. Hem descobert una marca sueca de cotxes 100% elèctrics que es diu Polestar, avantguarda, minimalisme i disseny escandinau. Saps que l'últim Polestar 2 té una autonomia de 654 quilòmetres? És, sens dubte, una marca enfocada en l'evolució. Puja al volant d'un Polestar 2, reserva la teva prova a polestar.com o vine als Spaces de Barcelona, a Via Augusta o a Passeig de Gràcia.
Pep Martí, bona tarda.
Bona tarda.
Ja tenim aquí el periodista Pep Martí, juntament amb el Miquel Macià, periodistes de Nació Digital, van escriure Els que manen, la vida i miracles de les 50 famílies que remenen, que mouen els fils a Catalunya. Les anem repassant setmana a setmana. Avui qui toca, Pep? A veure.
Home, avui toquen els Carulla, que són un cas bastant... bastant particular, perquè formen part d'un sector real que existeix, però clarament minoritari, que són els que es van comprometre en anys difícils amb la represa cultural i que sempre han tingut un component catalanista indiscutible. Catalanista, diguem-ne, sense fer soroll, també val a dir, des d'una discreció molt clara, no amb bandera, ni sempre buscant molt allò... Fer forat, però no deixar petjada, per dir-ho d'alguna manera.
Per tant, això, en els 50 que apareixen en el teu llibre, no seria la...
No és la corrent, línia majoritària.
No és la línia majoritària.
Jo crec que en absolut. Però és un sector que va existir, que existeix, que és cert, no?
Uh-huh. Empresarialment, diguem, a part de la seva trajectòria política, que ja anirem desgranant, no?, el seu compromís amb tantes coses que tenen a veure amb Catalunya, però empresarialment per què són coneguts?
Per Gallina Blanca, és evident. O sigui, els trobem a la cuina de casa sovint, per dir-ho d'alguna manera, no? El negoci el va fundar un home que anava per notari, es va trobar a Barcelona en plena guerra civil, preparant oposicions a notaria, i va decidir, doncs, engegar una cosa que aleshores una mica semblava tot una mica fantasmagòric, uns daus de caldo que poguessin, doncs, resoldre els problemes de misèria que hi havia en aquell moment i que hi va haver després...
N'he arribat a menjar d'aquests daus de caldo.
Imagina't, doncs... Doncs així va començar
un
imperi.
A casa teva no n'hi havia?
I tant, me'n recordo.
I a casa teva,
Fel? I tant.
Sí, sí, sí.
I tant.
Casa meva també, sí.
Sí, sí. I tant.
Sí, sí, sí.
Bueno, encara n'hi ha, Jo encara en compro, diguem. Però
sí?
Jo... Sí, sí, perquè ho he vist, diguem, més que no sé, és d'aquelles...
Aquells gustos que ja van...
Sí, que van amb la casa, és com allò... La memòria familiar, diguem. Sí,
clar, jo crec que no n'he comprat mai, diguem, jo. És a dir, els he vist, on he tastat, però no he anat jo a comprar... Els daus, en concret.
Sí, aixafant el dau allà perquè quedi ben desfet.
De petit està lligat a la infantesa, sí. Totalment,
sí,
això.
Sí. O sigui, va començar tot l'imperi Gallina Blanca?
En plena guerra civil, de fet, l'any 36-37. Els primers anuncis a Ràdio Barcelona d'aquest producte són de l'any 37. Producte que inicialment no havia de tenir aquest nom. Havien pensat de posar-li Gallina d'Or. Però els hi va semblar que, esclar, en plena
Ciudad
guerra...
Ciudad de vacaciones.
I després... Sí, i després amb la
Caldo
fam
de vacaciones. Havia,
semblava que se n'enfotessin, no? I van posar un nom, doncs, més edulcorat com Gallina Blanca, aquesta és... per això es diu així, sí, sí.
Ah, que fort, o sigui, Gallina d'Or, clar, en aquell moment...
En aquell moment molt d'or no hi havia, però ell va tenir el nas, perquè sempre han estat pioners, sempre han estat innovadors. Aquesta és una de les claus de l'èxit. Després es van inventar això de les sopes de sobre, uns sobres de color groc, que allò va fer furor als anys 40.
A veure, tinc un parell de documents radiofònics que tenen a veure amb Gallina Blanca.
Aviam.
No, els sentirem.
Sí, sí.
Però també tinc una llista d'anunciants que s'estan esperant aquí per poder entrar. Diguem. Llavors fem publicitat primer i després sentim aquests documents radiofònics i repassem la història dels Carulla, una de les famílies que manen a Catalunya.
Islàndia, amb Albert Ong.
Estàs a punt per viatjar un nou món d'emocions i acrobàcies extraordinàries? Vine a gaudir de Festa, el nou espectacle exclusiu que el Cirque du Soleil ha creat per Andorra. Una gran celebració en què res és el que sembla. De l'1 al 30 de juliol tens una cita a Andorra. Reserva la teva entrada a visitandorra.com.
Corpinat presenta el tercer festival gastronòmic. Més de 30 sopars en espais singulars dels nostres cellers.
Del 15 de juny al 31 de juliol no et perdis la cita gastronòmica més esperada de l'any.
Festival gastronòmic Corpinat. La millor cuina amb els millors escumosos nascuts al cor del Penedès.
Gaudeix del Festival Gastronòmic Corpinat. Tota la informació i reserves a corpinat.com.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Ara, si truques a Cellers Maset per la compra de 12 ampolles, li regalen fins a 6 copes sommelier de cristall de la prestigiosa marca Stolzley. Cellers Maset, directe del celler, a casa seva.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a comprem el seu cotxe a puntcat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
RAC ho presenta... El món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de la seu corporativa de Vueling. El divendres 23 de juny, de 10 a 12, el món a RAC1 visita Vueling per conèixer des de dins la companyia aèria de referència a Barcelona. Coneixerem interioritats i anècdotes del món aeri. Ho rematarem amb tota la colla de l'Ens fotran fora i hi haurà premis. El divendres 23 de juny, a partir de les 10, el món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de la seu corporativa de Vueling.
RAC1. Tots som u. Islàndia, amb Albert Ong.
I amb el periodista Pep Martí, de Nació Digital, que ens està explicant, o ha començat a explicar tot just la història de la família Carulla, una de les que manen a Catalunya. Dèiem això, que els Carulla, Gallina Blanca, i deies, parlaves que havia començat a finals dels anys 30, no?
La plena guerra civil.
Val, llavors, dels anys 30 no tinc res, però dels anys 60... Hem trobat un anunci televisiu d'aquesta pastilla, precisament, que s'emetia durant els anys 60 de televisió.
La vida en su hogar transcurre dichosa. Todo en ella confirma su felicidad. Y cuando llega la hora de la comida, cuando todos se sientan alegres a la mesa, usted sabe que para su familia únicamente lo mejor. Un caldo nutritivo, apetitoso, fácil de preparar. Ave creme pechuga. Si desea únicamente lo mejor, acostúmbrese a lo mejor. Ave creme gallina blanca.
Ave creme pechuga,
està bé, t'ho deixa clar. És pechuga, no es cuixa.
I també un document radiofònic de la SER, en aquest cas, que ha trobat el Marc Ferragut a l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya. Joaquín Soler Serrano, un concurs patrocinat que es deia Ave creme llama a su puerta. Any 60, la SER.
Ave creme llama a su puerta.
Ostres, com llama, tu.
La emisión más humana de la radio española. El programa que convertirá en realidad el sueño de vuestra vida. Ave Crem llama a su puerta. Gallina Blanca les ofrece una creación radiofónica de Joaquín Soler Serrano, que ahora queda con usted.
Bé, queda situat, diguem, el que va ser el fenomen de Becrem, de Gallina Blanca, el negoci principal de la família Carulla, que parlaves d'aquesta vinculació catalanista. On comença aquesta nissaga?
Ells comencen a l'Espluga de Francolí. El fundador, ara ja és la tercera generació, el Lluís Carulla, el fill d'uns farmacèutics, va anar per una família que estava més o menys establerta, però no eren uns milionaris, ni molt menys. I, bueno, li van pagar els estudis de dret, van a Barcelona, i aquí és allò que dèiem que va començar la guerra, i aleshores ell va engegar aquest camí cap a l'emprenedoria. Però estan molt lligats a la Conca de Barberà, i, de fet, ell hi va estar arrelat fins al final dels seus dies, i fins i tot allí va fer... va muntar un centre social que encara existeix, que és un centre allò polivalent, biblioteca, piscina, poliesportiu, Ateneu Popular. Ell ha fet moltes coses per l'Espluga de Francolí, també molt lligat a Poblet, que està, l'ha fet a pocs quilòmetres, no? O sigui, una persona molt lligada a la terra.
Va, fins al punt que allà hi ha el Museu de la Vida Rural,
és l'últim projecte que va fer ell, crec que ja dels darrers anys de la seva vida, ell mor als anys 90, però ell estava endariat en fer aquest projecte, que de fet està a la casa pairal, per dir-ho d'una manera, de la nissaga.
Un museu molt recomanable,
sí,
aquest
molt
Museu
important.
De la Vida Rural, a l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà. Per tant, deixa l'Espluga, se'n va a Barcelona, i és a Barcelona... Diguem,
allí comença a fer negoci, no? Hem vist aquests anuncis, de fet, la clau de l'èxit és la innovació, ells veuen venir molts anys abans que els altres competidors per on s'ha d'anar, el tema de la publicitat, dels anuncis a la comunicació, el màrqueting, ho tenen claríssim. També el tema de la internacionalització, ells busquen aliances amb companyies d'altres països per poder controlar tota la cadena, diguem-ne, de producció dels seus productes, des de les granges de l'aviram, doncs fins que arriben als supermercats els seus productes, no?
I deies també la vinculació catalanista, no?
Aquesta
que això
també,
suposo que, és que
també...
comença quan? Als anys 60?
Ells, bueno, de fet, ell, en fi, li agafa la guerra amb zona republicana i no se'n va a Burgos, no?, per dir-ho d'una manera. Ell sempre serà un, diguem-ne, un vell catalanista, i des dels anys 50 ja té el... De fet, ell, abans de començar els estudis a Barcelona, ja tenia inquietuds culturals, perquè va crear una revista a l'Espluga de Francolí, que no existia cap, en català, il·lustrada, de molta qualitat, i que ja tenia... Ell, per tant, diguem-ne, connectava bé amb l'esperit del seu temps, aquest catalanisme més o menys popular i tal. I a partir de començaments dels 60 es produeix a Catalunya una certa represa cultural. Sempre parlem d'això, del pla d'estabilització, però és que realment és un tombant, no? A partir dels anys 50 el règim s'obre una mica, potser per la força, es liberalitza una mica, i aquí es comencen a produir moviments culturals interessants, des de la fundació de l'edició 62, el moviment dels 16 jutges... El Premi Serra d'Or i la revista Serra d'Or, que seran importantíssims, una mica a l'escalf de l'Abadia de Montserrat, i van 61, un grup d'aquesta minoria que dèiem dins de la burgesia, els més catalanistes, que també intentaven cohabitar amb el règim, perquè necessitaven autoritzacions, havien d'anar a Madrid, però que estaven ja en una línia d'activisme cultural, van dir, hem d'engegar Òmnium Cultural, i els Carulla són una de les cinc famílies de la burgesia catalana que engeguen aquesta entitat, primer molt a les Beceroves i al cap de pocs anys ja amb més de 20.000 socis. I en l'escalf d'Òmnium Cultural, sobretot el paper del Carulla aquí serà molt important, sense el Carulla probablement no hagués existit una revista com Cavall Fort, sense el Carulla el Teatre Romea probablement hagués tancat, perquè va passar moments molt difícils, sense el Carulla l'Orfeó Català probablement s'hagués esllanguit, ell va entrar allà, ho va dinamitzar molt. És una figura realment importantíssima per entendre la represa cultural a partir de començaments dels 60.
Mm-hmm. La força de la família Carulla, la força de l'empresa, diguem, continua vigent a dia d'avui?
Home, el holding familiar Agroaliment és importantíssim, no? tot el que una mica brolla de Gallina Blanca, que ells van canviar una mica la marca, ara utilitzen molt GB Foods, però bàsicament són el que és entorn Gallina Blanca és dos terços pràcticament del negoci. Agroaliment va presentar l'any passat les últimes xifres de vendes, prop de 2.000 milions d'euros, no està malament, 171 milions de benefici net, presència gairebé en 50 països, això sí que els hi ve també de molt lluny, ells tenien molt clar que havien de penetrar al mercat exterior, el mercat espanyol és una mica menys de la meitat en aquests moments, van entrar a l'Àfrica en algun país del Golf de Guinea, a Nigèria, a Ghana, ja fa molts anys, a Nigèria, un dels països més poblats de l'Àfrica, van considerar que era un mercat interessant, i ha tingut sempre molt de nas. Agroaliment és un potencial econòmic important. Ells apareixen en els rànquings de les fortunes, depèn del que consultis, doncs te'ls posen més amunt o més avall. La segona generació són 6 germans, a vegades apareix el nom d'un, el nom d'un altre. L'última llista de Forbes, si no vaig errat, el situa entre el 80 i el 90 de més rics de l'estat espanyol, que no està malament, no?
I també aquestes generacions noves, parlaves ja d'una tercera generació, però sobretot la segona, que és la que ha estat més activa els últims anys, ha continuat també, diguem, aquesta tradició, aquesta vinculació amb activitats de país, activitats catalanistes?
Sembla que hem de parlar sobretot de l'absoluta discreció, sempre no proliferen massa els mitjans, tot i que han exercit alguns d'ells càrrecs en institucions importants, no? Des del Palau de la Música al Cercle d'Economia, però són molt discrets, però les tres línies han estat en aquest sentit continuadores d'un llegat catalanista, diguem-ne, moderat, per dir-ho de manera.
Lluís Carulla és el nom de la persona que va morir, el fundador, que mor la primera generació, diguem que mor als anys 90.
El segon és...
Dels fills, que és Artur Carulla, seria...
L'hereu, diguem-ne, de l'avi, el segon va ser Artur Carulla, que té ara uns 75 anys i que va ser president d'Agroaliment fins fa un parell d'anys, que ho ha cedit a la tercera generació, que ja són 17 o 18 cosins, també es diu Artur Carulla Mas, i aquest doncs és el que ara en aquest moment porta la veu cantant de tots els... És una mica el que exerceix, anem a dir, el lideratge polític de la família. Però sempre, si el pare no sortia massa, una de les vegades que Forbes...
El pare vols dir Lluís Carulla o Artur Carulla?
No, l'Artur Carulla, quan Forbes fa un dels seus llistats, no troben fotografia. I han de deixar-ho... La veritat és que sí que n'hi ha de Artur Carulla, pare, vull dir, però que no és una persona que es mogui molt. Ell es pronuncia, ell va ser vicepresident del Cercle d'Economia durant els anys del procés. Quan hi havia el debat dins del cercle, que ja n'hem parlat i que és molt plural, ell sempre mantenia les posicions més crítiques amb el govern espanyol, però vaja, no, que jo sàpiga, no es va mostrar favorable a cap sortida unilateral del procés.
Va ser un dels fundadors també el diari Ara.
Va ser on van entrar, després es van desvincular en un moment determinat, no? Però ells sempre han intentat fer apostes de mecenatge que tampoc són tan majoritàries entre els que manen, no? Això també s'ha d'admetre. El Palau de la Música, una de les germanes, la Mariona, hi va tenir molta intervenció com a vicepresidenta, abans la seva mare, perquè la dona més important de la família és la Maria Font, la dona del Lluís.
La dona del fundador, per entendre.
Que era una persona que entenia molt en negocis, que estava molt pendent de les vendes, i va ser una persona molt important. I va entrar també a l'Orfeo i a la Fundació del Palau de la Música. Després va morir, i després la Mariona el va substituir una mica com la representant de la dinastia en tota aquella estructura del Palau, que ella no estava al tanto de la lletra petita de la gestió que portava el senyor Millet.
De fet, la Mariona Carulla és qui li toca substituir,
li
no? Quan detenen a Félix Millet,
en
no?
En efecte, és qui assumeix la situació, dona el poder real a una figura molt important i molt positiva, que és en Joan Llinares, que realment va ser qui va gestionar el dia a dia, diguem-ne, de la crisi post-Millet. I, de fet, fa... potser dos anys, que la Mariona ha cedit també la presidència a un fill també d'una altra nissaga burgesa, que és en Joaquim Uriach.
Bé, mira, tinc un document de Mariona Carulla, això és als matins de TV3, 18 de novembre 2010, vol dir Josep Cuní, abans de les eleccions al Palau de la Música. Mira, explica això.
Penso que les coses passen i les has d'assumir i les has de lidiar. I a mi no em sap greu de res del que m'ha passat a la meva vida. A mi jo soc molt positiva. I sempre vaig, sí. I li diré que ha passat el que ha passat, sap greu per la institució. A mi el Millet, la veritat, és que ja el tinc... la veritat, no l'he tornat a veure ni sentit res d'ell, bueno, el que s'ha dit per la premsa. Però a mi el que penso és que el que ha passat, doncs, n'hem de treure en positiu.
Sí, que clar, amb el càrrec que ocupava, diguem, havien de parlar, no?
Això sí que se'ls ha de retreure negativament a ella i a tots els grans pròcers que estaven a la Fundació, que ningú s'enterés i que després pràcticament gairebé ningú, jo diria amb l'excepció potser, això sí que ho recordo de Leopoldo Rodés, que no demanessin disculpes, com a mínim per la negligència o per no haver ni tan sols ensumat totes les irregularitats que ells estaven perpetrant, no?
Clar, clar, van ser aquells anys durs. Aquí parlava que no es havia vist més en Fèlix Millet. Fèlix Millet, que va morir fa poc, que també és una de les famílies, no?, que ja les vam repassar un altre dia, que s'està acabant això, eh? Vull dir, s'està acabant la secció, diguem, perquè no, queden...
Déu-n'hi-do, hem passat revista...
Sí.
A tot el patriciat, eh?
Però vaja, en quedarien dels que manen, eh?
Sí, tant.
Quedarien dels que manen. Per cert, vaig pensar en tu l'altre dia, perquè vaig veure El País Setmanal, la revista del País, hi havia un reportatge d'una dona que ensenyava la seva casa de Menorca. I dic, qui deu ser aquesta dona que ensenya aquesta casa de Menorca? Aquesta cara em sona. I era Susana Gallardo, l'actual dona de Manel Valls, no? Ex-dona del Palatxi de Pronòvies, que ha escrit un llibre, es veu, sobre les cases de Menorca. Cases així...
Potser parlen de la casa del Carulla, perquè els Carulla també tenen casa a Menorca.
Ah, i Artur Mas, no?
En efecte. I Artur Mas i Artur Carulla es troben a vegades allà, també, sí.
Clar, és que això... Que... Això, mira, si féssim un programa d'estiu, podríem fer una secció on estiuegen els famosos, on tenen la casa, bueno, els famosos, diguem, els que manen, no els famosos, perquè aquí els que ens interessen són els que manen.
Sovint les tenen més amagades, no? En el cas de la Susana Gallardo segurament era una excepció, que ja vam dir que dins dels que manen tots ho tenen més amagat, no? S'ho callen més.
A les antípodes polítiques, en aquest cas, dels Carulla, no?
Totalment.
Posicions completament enfrontades. Sí.
Totalment. Doncs avui hem volgut subratllar aquest compromís. Mira, acabarem sentint la veu del fundador, la veu de Lluís Carulla, document de 1963, en un homenatge que feia la cadena SER al músic Eduard Toldrà, per sentir-li la veu a qui va fundar l'imperi Gallina Blanca i Agroaliment.
Damos las gracias a la Sociedad Española de Radio de Difusión, radicada en Madrid, que ha querido unirse al conjunto de homenajes que en Cataluña se han tributado al maestro Toldrà. Y naturalmente lo hace desde Barcelona, desde Radio Barcelona, que es una caja de resonancia de las palpitaciones de nuestra tierra.
Quin regús, eh?
Boníssim, eh? Boníssim, boníssim. Mira, per si algú no sabia què volien dir les sigles SER, doncs Sociedad Española de Radiodifusió. Que això és el primer agraïment que fa Lluís Carulla. Pep Martí, gràcies.
A vosaltres.
Fel, bon viatge.
Gràcies, igualment.
Bon viatge, que vagi bé.
Cap a
Arbúcies, no?
Anava a dir com marxa.
Vas a casa?
Sí, vaig a casa.
Ah, doncs, perquè té una horeta, doncs, que tingui bon viatge.
I tant. Us escoltaré.
Va, ho deixem aquí. Avui a Islàndia, tallant a bacallà, David Valverde del control tècnic, Eva Catalán, Mireia Ardèvol, Marc Ferragut, Maria Xinxó i Albert Tom. Tenim el Pep Tormos a punt de començar el 9-0. Tornem demà a les 7. Que vagi bé, bona nit.
Busques un total look icònic per als teus festivals d'estiu? Aprofita els descomptes extraordinaris de la Roca Village. Ara les firmes més cool com Pinko, Karl Lagerfeld i Timberland amb fins al 60% de descompte sobre el preu original. T'esperem de dilluns a diumenge a la Roca Village perquè gaudeixis d'una experiència de shopping inoblidable i dels nostres descomptes extraordinaris.
La música, l'art i la comèdia tornen del 5 al 8 de juliol al Festival Cruïlla. Vine a donar-ho tot al Parc del Fòrum amb Placebo, Antonia Font, The Offspring, Sigur Rós, Rubén Blades, Franz Ferdinand, Al Jay i molts més. No et perdis els 4 millors dies de l'estiu al Festival Cruïlla 2023. Info i entrades a cruillabarcelona.com.
Deixa't seduir per la gamma de vehicles híbrids endollables i purament elèctrics de la xarxa Volvo de Catalunya i els seus dissenys exclusius, amb màxima seguretat per a les persones i per al nostre planeta. Perquè Volvo ja és futur. Eficiència i màxima connectivitat. Autonomia 100% elèctric de fins a 578 quilòmetres. Ara amb entrega immediata i carregador i instal·lació Wallbox gratuït. Xarxa Volvo de Catalunya.
El sector privat impulsa la nova carrera espacial. La seva economia mourà el 2040 931.000 milions d'euros, un 300% més que ara. Objectiu, colonitzar la Lluna i Mart. Els Estats Units i la Xina ja competeixen per tenir-hi assentaments i explorar-ne els recursos. Vanguardia Dossier, anàlisi per tenir opinió, ja a la venda en quioscos i llibreries.
Encara no saps què s'ha de fer càrrec de les avaries de la teva casa de lloguer? Fes-te de Legalitas i un expert t'ajudarà a resoldre-ho. 900 100 608. Legalitas, i endavant amb la teva vida.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia i power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten...
Carregó!
Castells a RAC1 a la Diada de Sant Joan en directe des de Valls, al quilòmetre zero del món casteller. Dissabte 24 de juny, des de 12:45 del migdia, viurem l'inici de la temporada tradicional castellera amb l'equip de Castells a RAC1 i Xavi Aymerich com a cap de colla.
I és que tornen els castells a plaça.
Dissabte dia 24, a 12:45, en directe des de la plaça del Blat de Valls, tornen l'emoció i la tradició dels castells a la ràdio. Per Sant Joan farem pinya a RAC1. Tots som 1.